Un cop al mes parlem de cultura, d'història, de patrimoni, de cultura material i immaterial en clau Vegueria Penedesenca, perquè tenim aquesta secció, aquesta col·laboració amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens visita el seu president, Ramon Arnabat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Justament començarem parlant de patrimoni cultural immaterial, fent una picada d'ullet amb l'última secció en la qual ens acompanyava la coordinadora de la matèria, l'IEP, la Montse Travé, perquè la setmana passada Ramon Arnabat acudia al Parlament a exposar la vostra visió per acabar de confegir aquesta futura llei, no?
Sí, concretament el Parlament ara està en fase prèvia de compareixences per tal d'estudiar el projecte de llei del patrimoni cultural immaterial de Catalunya. Aquesta és una llei que fa temps que es ve sol·licitant des de les entitats culturals i des del món cultural del país, sobretot perquè tenim una llei que és molt antiga, de 1993, que parla de patrimoni cultural, però bàsicament dona a entendre el patrimoni cultural material, no? Arquitectònic, moble, etc, etc. I això no s'ha actualitzat, i clar, d'això ja fa 30 anys, o més de 30 anys, i en canvi, doncs, a nivell europeu, l'UNESCO, a nivell mundial, etc, tothom està fent o elaborant normativa sobre el patrimoni immaterial. I en aquest cas, doncs, la Generalitat de Catalunya s'ha posat les piles, ha presentat al govern aquest projecte i ara doncs s'està discutint o parlant amb diferents entitats que han estat sol·licitades com a, per tal que donguin la seva opinió, i s'entén que doncs segurament el mes que ve, abans de que acabi l'any, s'iniciarà el procés d'esmenes i de debat parlamentari pròpiament.
Per tant, entenc que l'IEP havia estat sol·licitat per comparèixer, sí, per aportar la vostra visió.
Han estat diferents grups parlamentaris els que han coincidit en sol·licitar que l'Institut d'Estudis Penedesencs hi participés, no? Nosaltres ho fem molt a gust per diferents raons. Una, per la llarga trajectòria cultural que té la nostra entitat, i d'altra, doncs, perquè som un referent de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, l'OPEI, de la Generalitat de Catalunya. Som el seu referent al Penedès i tenim una llarga experiència, com va explicar la Montse Travé doncs, l'altra vegada que va estar aquí, als micròfons de Ràdio Vilafranca, en aquest tema. Bé, la nostra intervenció es va...
Sí, en què va consistir? Sí, quins perquè... són els trets bàsics del que s'hi va dir?
Bàsicament, nosaltres vam plantejar tres qüestions. La primera, que degut al llarg temps que ha passat des de aquesta llei del 1993, calia una llei integral del patrimoni cultural català, és a dir, que agafés el material immaterial, no? Una posada al dia. Però que bé, tenint en compte que ara teníem l'oportunitat de debatre aquesta, ens semblava que calia doncs, aprovar-la i tirar-la endavant, però que el que ens fa falta és aquesta llei general del patrimoni.
Ah, per tant, si prospera, conviurà amb la llei...
Bueno, s'hauria d'integrar amb la futura llei integral del patrimoni cultural català, no? que hauria de replegar-ho tot. La segona qüestió que nosaltres vam plantejar, i que en bona part la llei ja recull, és el tema de que una mica els paràmetres pels quals ha de seguir aquesta llei és el que anomenem la Convenció de la UNESCO del 2003, que marca a nivell mundial què s'entén per patrimoni immaterial, què és el que han de fer les administracions, quin és el paper de les entitats, etcètera, no? I, per tant, malgrat que és una llei que ja té una convenció, un acord, que ja té 20 anys, en aquests moments és el que regeix a tot el món. I també doncs, senyala als estats membres doncs, quines responsabilitats s'han de tenir. En aquest aspecte, la llei segueix en bona part la Convenció de l'UNESCO, però hi ha un element que per nosaltres és fonamental i pel que sabem per altres compareixents també ha estat, és que no recull, al nostre parer, amb prou intensitat, el paper de les entitats culturals. el patrimoni immaterial, d'alguna manera, els portaveus d'aquest patrimoni immaterial són les comunitats, no?, que guarden el seu record, la seva projecció, la seva materialització. I en el cas de Catalunya, bona part d'aquestes comunitats que tenen patrimoni immaterial són entitats, són associacions, o estan agrupades en associacions. I pensem, i així ens ho vam dir doncs, al Parlament, a la Comissió de Cultura, que calia regular millor quin era el paper i donar més importància al paper. Perquè es parla de l'administració, es parla també d'indústries culturals, però, en canvi, tot i que es parla d'associacions i entitats, no se'n parla prou. I el tercer element que nosaltres vam plantejar és que calia que la llei recollís algunes iniciatives que signifiquessin un cert compromís econòmic, perquè fer una llei sense els recursos econòmics és un brindis al sol. Per tant, des d'aspectes com la creació d'una càtedra universitària del patrimoni immaterial, des d'un sistema que recollís el finançament de les entitats que gestionen patrimoni immaterial, etc., doncs era imprescindible. Nosaltres vam posar un exemple molt clar d'aquest tema, de la importància de les entitats, no? És a dir, patrimoni immaterial són els castells, però els castells no existeixen sense colles castelleres, que són les associacions. Per tant, podem valorar molt els castells, però en realitat qui fa castells, qui ha mantingut aquest patrimoni, qui el porta cada dia a plaça, són les colles castelleres, per tant, les entitats. Per tant, jo crec que la major part dels parlamentaris de la comissió ho van entendre.
La comissió està formada per parlamentaris dels diferents grups.
Per un representant de cada un dels grups parlamentaris que hi ha al Parlament de Catalunya i, en aquell cas, doncs, està presidida per una diputada penedesenca, la Imma Ferret, exalcaldessa de Santa Maria dels Monjos, i també hi ha la comissió, en Joan Ignasi Helena, que havia estat alcalde de Vilanova. Per tant, com a penedesenc em vaig sentir ben representat.
Entenc que els parlamentaris escolten, fan preguntes...
Correcte.
I ja està, no? Ja, no sé si hi ha molt de feedback.
Bueno, déu-n'hi-do. La veritat és que, almenys a la sessió, perquè això són diferents sessions, a la sessió que vaig participar jo, sí que hi havia feedback en el sentit de que els parlamentaris que hi havia, que era un de cada, entenien més o menys el tema, ja portaven un parell de sessions, i per tant, bueno, jo crec que va ser, més enllà de l'exposició, el diàleg, va ser força positiu i crec que vam poder justificar o raonar millor les propostes que portàvem.
Té unanimitat, ara com ara, aquest projecte de llei? Hi ha consens entre els grups?
Hi ha consens en què s'ha de tirar endavant, hi ha matisos, no? Però sí que, almenys del que van dir a la comissió, hi havia un consens per tirar-lo endavant. També entenien que sí que calia una llei més integral, que reconeixien que això de les entitats... Bueno, ens vam, diguéssim, com entendre bastant bé. Ara caldrà veure en la fase d'esmenes quines es fan. Per cert, m'he oblidat de dir que nosaltres vam proposar una falca i és de que en la Convenció de la UNESCO es fa una relació d'elements, de patrimoni immaterial, no? En el cas de Catalunya s'ha seguit una estratègia semblant al patrimoni material, és a dir, declarar béns d'interès nacional i béns d'interès local. Nosaltres el que vam proposar és que o bé se seguia la UNESCO, per tant, es feia una relació única, o bé es creava una categoria intermèdia que eren béns d'interès immaterial, no?, de caràcter comarcal o vegarial. És a dir, entre el bé d'interès nacional, que afecta tot el país, i el bé local, que afecta un municipi, nosaltres creiem que a Catalunya hi ha molts béns immaterials que sobrepassen el municipi, no arriben a ser nacionals, però sí que marquen un territori.
Per exemple, en el cas nostre...
El parlar penedesenc. El parlar penedesenc és un bé immaterial que gràcies a la feina que està fent l'Institut, doncs ara ja té un corpus teòric i pràctic molt, molt important, no? I que, doncs, bé, és un element, igual que el parlar pallarès o el parlar abrenc o el que sigui, no?
Hi ha calendari al Parlament sobre aquest projecte de llei?
No hi ha un calendari precís, però sí que les compareixences s'acaben ara al mes de novembre. Per tant, a partir d'aquí, teòricament, ja entrem en fase d'esmenes i debat.
Abans feies al·lusió als recursos econòmics que reivindiqueu i, clar, entenc que en el moment que hi ha una llei que s'ocupa de la cultura immaterial, això comporta unes obligacions, no?, per part del govern. S'han de garantir una mínima infraestructura, uns recursos...
Hauria de ser així. Esperem que al llarg del tràmit, en aquests moments, no ho recull el projecte de llei, però esperem que en el tràmit parlamentari doncs això es faci, no? Perquè si s'ha de fer un catàleg, si s'ha de fer tota una sèrie de coses, això necessita uns recursos. I l'organisme encarregat dins del Departament de Cultura d'executar-ho, en aquells moments té uns recursos molt pobres. Per tant, se li hauran d'augmentar. Dins de cultura, cultura es té pobres, però dins de cultura, la direcció general que s'encarrega d'aquesta qüestió té uns recursos molt, molt...
És la germana pobra de cultura.
És la germana pobra de cultura, no? Per tant, si ja la família és pobra, la germana pobra encara és pobra.
Doncs seguirem atentament a través d'aquesta secció com avança, com camina aquest projecte de llei de patrimoni de cultura immaterial. Parlem de les 31enes jornades d'estudis penedesencs, que ja fa uns quants dies que han començat i encara tenen corda fins a finals de mes. Com estan anant fins ara?
Estan anant molt bé. Molt bé en el sentit de que tot el programa previst s'està desenvolupant i que hi ha una assistència considerable a les diferents activitats, sigui presentació de comunicacions, com teatre, com conferències, etc. No? En aquest aspecte, destacar com a cosa que surt una mica de l'àmbit normal, la representació que es va fer al Vendrell d'un sainet de Ramon Vidal i Vidales, que és el Carro del Vi, i que, a més, es va fer en un lloc històric, com és la premsa de Viga, que hi ha encara al poble de Sant Vicenç de Calders, i realment es van fer dues representacions, i veurem si en fem alguna altra, perquè van estar plenes totes dues, no? Per altra banda, també, una cosa que ens feia molta il·lusió i que es va fer doncs, aquest divendres passat, va ser l'homenatge a Martí Figueres, Gili, el vell Saquetes, una persona clau de tota la tradició folklòrica i especialment doncs, relacionada amb el Vall del Serrallonga. I doncs se li ha fet un homenatge i un recordatori, una conferència, etc. Fins ara la jornada s'ha mogut fonamentalment entre l'Alt Penedès i el Baix Penedès, però ja aquest cap de setmana han passat cap a l'Anoia, han saltat a l'Anoia, a Capellades, al Molí Paperer, i ara, la propera setmana, aquesta setmana que entrem ara, doncs va cap al Garraf, tant a Sitges com a Vilanova, i en aquest cas orientades cap a qüestions alimentàries, podríem dir, de tastos penedesencs, tastos també de la malvasia, bueno, una activitat relacionada amb el menjar i beure penedesenc al Garraf.
Quant a les comunicacions, se'n sembla que hi ha previstes un parell de jornades, una ja s'ha fet i l'altra es deu fer d'aquí uns dies. Uh-huh. Han tingut bona acollida, hi ha hagut força estudiosos que han presentat les seves ponències?
Sí, la veritat, la primera sessió que vam fer al Vendrell hi havia, si no recordo malament, 14 comunicacions i en la propera, que es farà el divendres 21, n'hi ha 14 més, també es faran al Vendrell, però hi ha de temàtiques diferents dins d'aquesta idea del parlar penedesenc com un element de cohesió social.
I pel que fa a la jornada inaugural, amb Marc Massanell, recordo que tenia un titular, un anunciat simpàtic.
Bé, la veritat és que la conferència de Marc Massanell va ser extraordinària, tant pel contingut com per la forma, no? Una conferència, per una banda, molt sentida, estava fent referència, naturalment, al poeta, al seu pare, però molt ben estructurada, molt ben plantejada, i que el públic que va poder assistir, doncs, li va agradar força. De fet, incorporarem la conferència quan es publiquin les actes del seminari, perquè, doncs, considerem que té un valor especial, i segurament igual que farem amb les altres a mesura que es vagin presentant, si considerem que són prou interessants, no? Però va ser una jornada inaugural, la veritat, plenament satisfactòria pel contingut i també per l'assistència d'un nombrós públic.
Queden encara unes quantes cites d'aquestes jornades, activitats diverses. Com s'hi pot acudir? Quina és la forma d'acostar-se? Estan molt pensades pels estudiosos o trenquem aquest clixé?
No, precisament aquestes jornades en general s'han plantejat perquè siguin obertes al conjunt de la ciutadania, no? Excepte les comunicacions, doncs, que havies de presentar una comunicació, però la resta són obertes i, a més, no requereixen les que ens queden ara ja inscripció prèvia. Per tant, tothom s'hi pot apropar, no? Jo penso que les que farem divendres 14 a Vilanova i el dissabte 15 a Sitges són molt interessants i estan pensades per persones que potser no tenen un interès especial pels temes de cultura, perquè precisament el que parlarem és de menjars i de beures, no? I això tothom ho fa, una mesura o una altra. I poder conèixer el que són els productes típics de la terra o maneres de cuinar pròpies del Penedès o aprofundir en aquesta beguda tan penedesenca com és la malvasia, jo crec que això és d'interès general i jo recomano a la gent, doncs, que assisteixi a aquestes activitats, que a més comporten totes elles una part pràctica. I això sempre,
això vol
sempre
dir
és bo.
Tast,
un
no?
Tast, un tastet, una prova,
sí, sí.
Alguna cosa.
Ja per acabar, Ramon Arnabat, aquesta és la segona vegada que l'Institut d'Estudis Penedesencs dedica unes jornades al parlar penedesenc, aquesta vegada posant el focus en la cohesió social, en aquest factor de cohesió social que representa. Quina importància té treballar aquest aspecte de cultura immaterial, com abans ens recordava?
Bé, per nosaltres, com a institut, és una importància bàsica, perquè precisament el que caracteritza l'institut és aquesta visió que ara en diem vegarial, penedesenca, no? I, per tant, des de l'institut el que volem és promocionar tots aquells elements que ens són comuns. I en el cas de la llengua, precisament, hi ha fenòmens que potser no som prou conscients, no? El de determinades paraules que aquí se'n reconeix a tot arreu, però que quan passem al Llobregat o passem al Gaià ens pregunten, i això què vol dir? Però l'altre factor important, i per això és cohesió social, és que molta gent que ha vingut de fora, tant d'altres llocs d'Espanya com d'altres països, ha incorporat aquest vocabulari, o, si més no, unes paraules, i per tant se les senten com a pròpies. Per això diem que la llengua és un aspecte molt important.
Unes jornades que continuen amb diferents propostes, com aquestes que ens recomanava Ramon Arnabat, fins al proper 21 de novembre, i a les quals hi podeu participar, us hi podeu sumar. Moltes gràcies, president de l'IEP, Ramon Arnabat, per haver-nos acompanyat avui. Bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies.